Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Presó per a l'exalcalde Manuel Bustos per les dues condemnes del cas Mercuri. Aquesta és la demanda que presentarà dilluns als jutjats la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda des de Sabadell Lliure per Corrupció. Consideren que cal fer efectives les penes de 4 anys i 4 mesos de presó, especialment després que no es presentés dimarts als jutjats de Terrassa. Raúl García Barroso és advocat de la plataforma que exerceix d'acusació popular.
I ens trobem que en el cas de Manuel Bustos, exalcalde, no hi ha cap mesura cautelar de cap tipus. L'estat processal actual, on ja tenim dos judicis, dos condemnes, una enferma, una altra de 3 anys recorreguda al Tribunal Suprem, qualificacions fetes, instruccions per acabar. Entenem que s'ha de fixar una mesura cautelar.
La defensa de Manuel Bustos, per la seva banda, considera que Sabadell Lliure de Corrupció diu moltes falsedats i recorda que en cap de les dues condemnes que acumula s'ha demanat l'ingrés a presó.
Acord entre els propietaris de bars i restaurants de l'Eix Macià, veïns i l'Ajuntament per conflicte de les terrasses.
Una reunió a tres bandes ha servit per acostar posicions i buscar una solució que satisfà a tots els implicats. Aquesta passa perquè els restauradors mantinguin el mateix espai de les terrasses a canvi de retirar les carpes i tendals i deixar més espai entre els parterres.
En esport, el Sabadell s'enfonsa davant l'Alcoyano per 2-1 i es torna a situar en zona perillosa.
La derrota del Coi deixa els arlequinats molt pendents de com li vagi la jornada als seus rivals directes. En el millor dels casos se situaria en zona de play-out. En el pitjor dels escenaris estaria en descens directe a tercera.
Són algunes de les notícies que tractarem amb la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que han baixat en picat arran de la pluja que ens acompanya des de primera hora del matí. Què hem d'esperar per les pròximes hores i, sobretot, pel cap de setmana? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Bona tarda. Encara esperem precipitacions pel que queda d'avui divendres, ben bé, fins a mitja tarda o vespre. El sector central del litoral i del prelitoral arribant fins al Pirineu, per tant, més o menys comarques de Girona i de Barcelona, tot i que el Camp de Tarragona i la resta de Catalunya, de fet, encara disperses, algun ruixat esperem. A partir de mitja tarda vespre ja aniran a menys, ja aniran disminuint i desplaçant-se cap al litoral central, que és d'on desapareixeran al final del dia d'avui divendres. També al final del dia quedarà encara una nevada o precipitació feble al vessant nord del Pirineu. Seran ruixats d'intensitat entre feble i moderada i no descartem alguna tempesta com localment siguin d'intensitat forta, però la possibilitat és realment molt baixa. Amb tots aquests núvols, evidentment, la temperatura ha quedat molt curta. La temperatura màxima tan sols ha arribat a 11, 12, 13 graus, fins a 15 o 16, 17 a l'extrem sud, que és on ha estat menys ennuvolat, però al Pirineu no superaven els 10 o 11. Per tant, ambient fred o fresc al centre de la jornada a tot arreu. De cara a demà, canvi de situació, persistiran al matí alguns núvols baixos a l'interior del país, algun banc de boira, també alguna nevada amb núvols feble al vessant nord del Pirineu, però al centre del dia en conjunt se serenarà. Però, novament, creixement de nuvolades a la tarda, a punts de muntanya de l'interior, que creiem que les del quadrant nord-est, aquestes nuvolades acabaran donant alguns ruixats aïllats de poca entitat i que des de l'interior arribaran o és possible que arribin a la línia de la costa del litoral i prelitoral nord exclusivament. Per altra banda, la Vall d'Aran tornarà a ennuvolar-se, s'obriran clarianes al migdia, però tornarà a ennuvolar-se a la tarda i reapareixeran en aquell indret la precipitació amb una cota de neu que rondarà els 1.400 metres. La temperatura mínima baixarà, farà fresc, al matí ho notarem, però la màxima, per contra, s'enfilarà. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada aquesta hora precisament per la pluja. Trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Terrassa per anar cap a Manresa, 3 quilòmetres a Sant Quirze, 1,5 a Badia i 1,5 a Ripollet, en tots tres casos per anar cap a Barcelona. A la B30, 5,5 quilòmetres de retencions al seu pas per Barberà en sentit nord i 1 quilòmetre més en sentit sud. Pel que fa a la P7, aquesta hora 7 quilòmetres de cues a Sant Cugat en sentit nord i també 5 quilòmetres més a Barberà en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, aturades a la ronda de dalt aquesta hora des de Diagonal fins la Meridiana en els dos sentits. Passen 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció demanarà que Bustos entri a presó arran de les condemnes que acumula i per les peces en les quals està encausat. De fet, és l'investigat que suma més anys de presó, un total de 4 anys i 4 mesos, i apareix amb 8 peces de la trentena que presenta el cas Mercuri. A més, aquest dimarts no es va presentar una audiència preliminar al jutjat d'instrucció número 4 de Terrassa.
I per tot plegat, Sabadell Lliure de Corrupció es pregunta com és que la jutgessa del cas encara li manté la confiança que li va donar el 2012 sense cap mesura cautelar. Per canviar aquesta situació, la plataforma demanarà l'entrada a presó tenint en compte les condemnes actuals i les més probables de les peces en les quals està imputat. Raúl García Barroso és l'advocat de l'acusació popular.
Les mesures cautelars poden ser des de la més greu, que és la presó provisional, i o bé les compareixences els dies 1 i 15, per exemple, al jutjat, com té altres investigats del tema Mercuri. És a dir, els que van ser detinguts, Soriano, els empresaris, tots han de comparèixer al jutjat els dies 1 i 15. La resta, inclòs el senyor Bustos, que és a dia d'avui la persona del cas Mercuri que acumula més condemna, si sumem totes les condemnes, la persona més condemnada a dia d'avui és el senyor Bustos, doncs demanem aquesta mesura cautelar.
La plataforma justifica la sol·licitud d'ingrés a presó per l'alarma social que ha generat el cas i el sentiment d'impunitat que regna sobre els seus responsables. A més, consideren que hi ha risc de fuga pel fet que Bustos no es presentés dimarts a una vista a Terrassa en relació a la peça 25 bis.
I l'única persona dels investigats que no va comparèixer va ser el senyor Manuel Bustos. Van venir tota la resta, van anar els advocats, també els altres advocats, i no va aparèixer. Sense raonar cap causa mèdica de feina ni de cap tipus, simplement no hi va i punt. Per això nosaltres doncs demanem això. Aquesta mesura és la més severa, però és l'única que garanteix la seva presència a tot el procés.
Els 4 anys i 4 mesos de presó que acumula Bustos són per dues condemnes. La primera per la col·locació d'un càrrec de confiança a Montcada i la segona per la retirada fraudulenta de multes als seus familiars.
La defensa de Manuel Bustos ha respost a la roda de premsa de la plataforma afirmant que està plena de falsedats i consideren que és moviment amb finalitat electoralista de cara a les pròximes municipals.
El comunicat emès per l'entorn de l'exalcalde recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va acordar la remissió de la pena imposada pel cas Montcada. Sobre la condemna del cas de les multes, confirmen que es troba en fase de recurs de cassació i en cap moment s'ha demanat l'ingrés a presó. Finalment, sobre la no compareixença de Bustos el passat 30 d'abril a Terrassa, la defensa d'Àlex Batlle afirma que la presència de Bustos no era perceptiva i que s'exigia la compareixença només d'advocat i procurador, com va succeir, han dit. La defensa adjunta la documentació que demostra la seva versió dels fets.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les entitats del tercer sector de la ciutat i l'Ajuntament impulsen un recompte de persones sense sostre a la ciutat. La iniciativa pionera, però ja consolidada en altres municipis com Barcelona, Badalona o Girona, pretén aconseguir xifres reals del nombre de ciutadans que dormen als carrers de Sabadell. Ferran Busquets és director de la Fundació Arrels.
És qüestió de que les ciutats europees que han tingut voluntat ho han aconseguit, bàsicament, o ho estan a punt d'aconseguir. Llavors això, per tant, el que demostra és que aquest pas que estem fent aquí és un pas molt important, perquè el primer pas per de qualsevol problema és quantificar-lo i saber quantes persones dormen al carrer per veure que se'ns escapa és fonamental i sobretot la col·laboració que és fonamental també entre les administracions i les entitats privades, diguem, no? Perquè al final el problema és de tots, o el problema és la gent que està dormint al carrer i que volem resoldre entre tots.
Per fer possible aquest recompte, que tindrà lloc la nit del 21 de maig, es necessiten 180 voluntaris, dels quals encara en falten un centenar.
El recompte sabadellenc arriba després que s'hagi duplicat en 2 anys el nombre de persones sense llar a la ciutat, categoria que inclou persones que dormen al carrer i també residents d'infrahabitatges o en situació d'inestabilitat. Alberto Capitán és director d'Actua Vallès i ha apuntat el perquè d'aquest augment.
Que una de les dades rellevants és que en els registres que teníem en el 2016 parlàvem de que teníem 70 persones aproximadament en situació de sense llarisme i el 2018 l'últim recompte que tenim són 144 persones. Això no vol dir que tinguem més persones en situació de sense llarisme. Això simplement vol dir que som capaços de detectar millor, de quantificar millor, que abans teníem una població totalment invisibilitzada i pel fet d'estar invisibilitzada no rebia cap mena de suport ni cap mena de servei.
El recompte de persones sense sostre començarà a 11:45 de la nit del dimarts 21 de maig. Els voluntaris es distribuiran per equips fins a cobrir tots els districtes de la ciutat. Durant 2 hores la seva tasca consistirà a apuntar al mapa els punts on vegin persones dormint al carrer. L'únic requisit per formar part dels voluntaris és ser major d'edat i no tenir problemes per caminar. Els interessats s'hi poden inscriure fins al 14 de maig.
Els propietaris de bars i restaurants de l'Eix Macià, els veïns de la zona i l'Ajuntament han arribat a un acord per acabar amb el conflicte que suposaven les terrasses d'aquests establiments. Segons s'ha pactat en una reunió a 3 bandes, els locals podran disposar del mateix espai que tenien a canvi de treure les carpes i tendals que ocupaven part de la via pública. A més, també es deixaran 3 metres de distància entre la façana i la terrassa i hi haurà espais lliures entre els parterres, que ara s'ocupaven completament. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'entesa acaba amb un dels conflictes que va néixer l'octubre passat arran d'una denúncia veïnal i deixa de satisfacció a totes les parts implicades. De fet, permet als restauradors iniciar una nova etapa, com apunta el seu representant, Francisco González.
Això beneficia l'entorn, els veïns ho veuran molt millor, i els professionals pues, també s'han d'acostumar que bueno, el que tenien no era agradable a la vista per ningú, inclús per ell mateix, per ell mateixos. No? També tot el tema del cablejat, pues era una situació una miqueta no normal, no? Que podria implicar cert perill i a més no era maco a la vista tampoc, amb la qual tot el tema de cablejat per sobre de les carpes i les carpes i el plàstic va fora.
Ara mateix els propietaris dels establiments estan en converses per acordar un model de parasols per donar una imatge unificada a l'Eix Macià. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, està satisfet de la resolució del conflicte i apunta que s'aplicarà aquest model de negociació en altres punts de la ciutat on les terrasses també suposen molèsties, com ara a la plaça Ricard Simó, aquí al centre.
Quan tens un problema davant de casa i vius allí, ostres, no és menor mai l'impacte. Llavors, sí, segurament aquest model ens valdrà per molts altres llocs de la ciutat. Cada lloc té la seva idiosincràsia, però seure a la mateixa part, a la mateixa taula, les parts enfrontades i l'administració sempre és positiu perquè sempre s'acaba arribant a un acord.
Guerrero també assenyala que el nombre de terrasses de la ciutat es manté estable entre les 700 i 750. L'augment més important es va donar immediatament després de l'aplicació de la llei antitabac.
Notícies vespre.
Els Diables de la Creu Alta seran l'única colla sabadellenca al segon concurs nacional d'enceses organitzat per la Federació de Diables de Catalunya. Els tallarets competiran contra 7 altres colles en 2 modalitats, un lluïment a plaça preparat i un altre que hauran d'improvisar amb la pirotècnia que els toqui per sorteig. El concurs se celebrarà a Riudoms aquest dissabte a 9:15 del vespre.
Els de la Creu Alta mobilitzaran una 30ena de membres de la colla per oferir el millor lluïment de Catalunya al concurs organitzat per la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya. Anna Fos, cap de colla dels tallarets, ha explicat com han estat preparant la trobada en les 2 modalitats en què s'ha de competir.
Portem amb sorpresa, però hem estat preparat una mica les posicions o com volem sortir a plaça i el tipus de pirotècnia que tenim pensat portar, quin tipus de petard utilitzarem. Això és el que hem preparat per la que es pot preparar, no, diguéssim. I per l'altra, hem pensat una mica quins tipus de pirotècnia ens poden donar o per on pot anar, i llavors també hem preparat una mica les posicions, però evidentment aquesta que és com lliure, no?, que t'has d'imaginar allà mateix el que vols fer. Ho decidirem al moment, pràcticament, perquè no sabem què tindrem.
D'altra banda, els Diables de la Creu Alta fa setmanes que van trobar un nou al tallaret, la seva seu social. La cap de colla explicava que tenen la intenció d'anar-lo cuidant per aconseguir que en surti una bèstia de foc de cara a l'any vinent.
Bueno, és una mica la sorpresa que volem donar, també. Ja si l'ou s'engreixa prou i podem trobar una bèstia. Hem intentat que estigui trobar-li una mica de relació amb el tallaret, almenys, i amb el barri. Però bueno, no és una bèstia tradicional, això sí que t'ho puc dir, però hem intentat buscar-li també una mica de relació amb la part tradicional.
Tot plegat quan falta poc més d'un mes per la Festa Major de la Creu Alta, una cita que serà especial per la colla del barri, ja que els Banyetes, la colla infantil, celebren els seus 10 anys de vida i els adults portaran una colla de Mallorca on viatjaran l'any vinent.
El dia ens deixa altres notícies que repassem a continuació. Dissabte i diumenge diumenge toca vermutada a la plaça Doctor Robert. N'hi haurà 6 marques diferents, activitats paral·leles i un espai destinat als més petits de la casa.
Es tracta d'una iniciativa solidària organitzada per 3 sabadellencs en benefici d'Oncolliga, que treballa amb famílies i malalts de càncer. Un dels organitzadors, Marc Barbal, ha explicat al programa al matí com s'ha distribuït l'espai.
Al centre de la plaça, bueno, hi haurà un escenari, després tindrem pues, 6 vermuters amb les seves carpes, després tindrem una carpa també per a l'espai criança, la nostra pròpia carpa que serà, bueno, on la gent podrà venir a comprar els toques, que serà la moneda de canvi dintre de l'activitat. I bueno, tot posarem unes taules al centre de la plaça perquè la gent pugui sentar-se tranquil·lament, escoltar la música mentre està prenent el vermut.
Tant per dissabte com per diumenge toca vermutada, ha programat un seguit de concerts en diferents grups, entre els quals el sabadellenc Albert Freixas.
Tallers, espectacles infantils i concerts entre la 30ª d'activitats de la 14ª Festa del Parc Catalunya tindrà lloc aquest cap de setmana.
S'hi farà tant dissabte com diumenge. Dins el marc de la festa se celebrarà diumenge la 16ª Festa de l'Animal de Companyia. N'ha parlat el programa al matí Clàudia Mateia, de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell.
Estarem a la plaça de l'Argup, al damunt de l'esplanada on hi ha la cascada del parc. Uh-huh. Allà tindrem la festa des de 11:45 del matí fins les 2 del migdia.
I si pot venir amb gos, amb animal de companyia?
Sí, sí, i tant. Totes les famílies que tinguin gos poden venir amb el seu gos que els acompanyi, perquè a part de realitzar diferents activitats per petits i grans, també podran participar-hi els gossos.
Els actes lúdics començaran demà dissabte al matí amb la trobada de modelistes aeronavals al llac, un taller de teràpies naturals, danses i el concert del quartet Contrapunt. Hi haurà una gimcana amb barques de rem i la jornada de portes obertes del trenet del parc, que demà dissabte serà gratuït.
En clau política, el programa electoral de la Crida inclou més de 800 propostes i destaquen una passera alçada sobre el riu Ripoll entre el campus de l'Autònoma i Torre-Romeu, una rambla i una via Massaguer per vianants, 500 nous habitatges públics de lloguer, una entitat financera i una elèctrica municipal o recuperar la gestió directa dels serveis de residus i d'aigües.
El gruix del document el van presentar ahir a la seu de la Crida. L'alcalde i cap de llista dels Cridaires és Matías Serracant.
La defensa dels serveis públics i la municipalització de serveis com a eix fonamental per garantir un millor servei a la ciutadania, optimitzant els recursos públics i garantint la lluita contra la corrupció. Aquest és, sens dubte, un dels eixos principals també del que ha sigut el govern de la Crida a la ciutat de Sabadell, municipalitzant els serveis de residus i aigua.
La Crida per Sabadell promet, entre altres accions, 12.000 arbres nous, 45 eixos per a vianants i ciclistes, una gran via boulevard o noves escoles i escoles bressol, també una xarxa de teatres i rehabilitar patrimoni. En infraestructures, garantir l'accés als polígons en autobús o una nova línia circular de ferrocarrils entre Sabadell i Terrassa.
I en cultura, demà arriba el principal, el Duende Rock de Soler Morente. L'artista flamenca presenta el seu últim disc, Ole Lorelei, a Sabadell. La filla del cantaor Enrique Morente ha aconseguit traçar el seu dibuix musical entre les arrels granadines de Cases Blanques de l'Albaicín i els flaixos de la Gran Via de Madrid. El 2018 va presentar un treball en el que fusiona i barreja la tradició flamenca amb funk, pop, rock, en R&B, sense estridència i amb una posada en escena genuïna. Demà dissabte a les 9 del vespre de maig serà a l'escenari del Teatre Principal, un espectacle únic que s'ha inclòs dins de la programació pròpia de l'Ajuntament.
Arriba l'estiu, arriba la calor i arriba la frescor amb Arizona Tea. Arizona Tea, un refresc fet a base de te i sucs de fruites, 100% natural, amb ingredients de primera qualitat, sense colorants, sense conservants, sense aromes artificials i apte per a celíacs. Apunta't a la tendència saludable, apunta't al benestar, apunta Arizona Tea. Per a un estiu refrescant, distribueix Disnova a la carretera de Prats de Lluçanès 531.
Derecho a ser Bad Friki, yo soy Friki.
Cuando ves un extraterrestre con muchos tentáculos, con una tía con unas tetas inmensas y tal, pues no ayuda mucho.
Platónica, o la odias o t'encanta.
Si te aburres es porque eres un soso y no sabes qué hacer.
Hostia, es que la gent li agrada les merdes que fem.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió, diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials, Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció, tot a Ràdio Sabadell.
El Dia de la Mare vine al Centre de Jardineria Sabadell. Disposem d'una àmplia varietat de flors i plantes per regalar a la millor mare del món. Vine aquest cap de setmana i si dius que has escoltat aquest anunci, et regalem una petúnia. Estem al quilòmetre 4,5 de la carretera Matadepera, davant de l'ermita de Sant Julià d'Altura. Centre de Jardineria Sabadell. Jardineria i decoració de confiança. Ens trobaràs a les xarxes socials.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món... a Ràdio Sabadell.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ha sumat la desena derrota consecutiva a domicili. Aquest cop ha estat el fins avui cué del grup, l'Alcoyano, que ha superat el Sabadell per 2-1. Estadi del Collao, Adrián Arroyo, bona tarda.
Bona tarda, no ha pogut ser. El Sabadell ha tornat a perdre fora de casa en 5 mesos de forma consecutiva, perdent cada 15 dies lluny de la nova Creu Alta, avui per 2-1 aquí al Collao del Coll, i la veritat és que es complica una altra vegada la permanència del conjunt arlequinat. I això que la primera meitat el conjunt d'Antoni Hidalgo ha estat prou bé, sobretot ha controlat l'enfrontament, malgrat tot s'ha avançat per mitjà de Rubio l'equip local, però ha sabut reaccionar el Sabadell amb una diana d'Edgar Hernández. El que ha acabat desequilibrant l'enfrontament és el gol d'Hernández en Lino a meitat de la segona part en una errada clamorosa del capità Migue en una pilotada llarga a la seva esquena. Antoni Hidalgo, el tècnic del conjunt arlequinat, ha lamentat precisament aquest tipus d'errors que fan del Sabadell la pitjor defensa de la Lliga i que condemnen a derrotes foranes cada 15 dies l'equip.
No sé si contundència, però és una... el gol, el segon gol és un... una pilota de 40 metres, massa... concedim massa coses en aquests minuts finals i bueno, ara recuperar la gent, recuperar tothom, perquè ara tenim dies per recuperar pel dia de l'Egea i bueno, analitzar i saber que, bueno, com està sent tot l'any, no? De patiment, de competir, de tenir més la iniciativa i concedir poc i crear més, perquè avui no hem creat massa, no?
D'aquesta forma, amb el 2-1 final aquí al Collao, el Sabadell veu com l'Alcoyano el torna a superar la classificació i això que en començar el partit era el CUE, l'equip de Mario Barrera. Per tant, tot torna a ajustar-se i el Sabadell de moment continua fora del descens, però això sí, pendent del que succeeixi a la resta de la jornada. De moment sap que el València Mestalla sumarà segur els 3 punts perquè havia d'enfrontar-se a l'Ontinyent, equip ja retirat, i en funció de com vagi la resta de la jornada, amb algun que altre duel directe de pel mig, sabrà si afronta l'últim partit a casa de la Lliga contra l'Egea la setmana vinent dins les places de descens o no.
Gràcies, Adri. De fet, aquest resultat deixa el Sabadell en 15a posició amb 39 punts a l'espera, com deies, del que passi la resta de la jornada. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. I el Centre d'Esports estarà ben pendent del que facin tots els rivals implicats en la lluita per la permanència. De moment, com deia la Diana Arroyo, el València Mestalla suma 3 punts automàticament, ja que era aquesta setmana quan li tocava enfrontar-se contra el retirat Ontinyent. Això vol dir que el filial Che s'enfila fins als 40 punts, un més que el Sabadell. I per aquest motiu els arrequinats ja han baixat fins la 15a posició. De la resta de duels destaca el Castelló en paral·lada de Girona B de diumenge, ja que en ser un enfrontament directe, el Sabadell almenys en sortirà d'alguna manera beneficiat. Els altres partits a tenir en compte són Hércules Conquense, Egea Olot i Teruel Ebro. Passi el que passi, el Centre d'Esports acabarà la jornada, en el millor dels casos, en play-out. En el pitjor dels escenaris, tornaria a caure en llocs de descens directe.
Encara en futbol, a primera catalana, el Sabadell Nord afronta un dels compromisos més importants de tota la temporada. Els arlequinats, malgrat ser vuitens, s'han apropat a només 3 punts de la zona de descens després de 5 jornades seguides sense guanyar. Diumenge reben un rival directe, el Vic.
Els usonencs tenen 37 punts, els mateixos que el Rubí, que marca la zona de descens i només la baraja els permet viure fora del Pou. Tot i això, acumulen 12 jornades consecutives sense perdre i només 6 gols encaixats en aquesta ratxa. Malgrat aquestes sorprenents xifres, el rival dels arlequinats té més urgències que el Sabadell Nord, tal com recorda Quico Díaz, l'entrenador dels de Can Uriac.
Los números se hablan por sí solos, ¿no? Un equipo que quizás sea de los equipos que menos partido ha perdido de todo el campeonato y está lindando con el descenso. Y es un equipo que encima estas últimas semanas se ha reforzado con 3-4 jugadores y es un equipo que vendrá el domingo aquí a hacernos mucho daño.
Una derrota del Sabadell Nord posaria més pressió a un equip que havia arribat a lluitar per la tercera posició. La importància del duel contra el Vic és tal que s'ha canviat l'horari habitual per intentar que hi hagi el màxim de suport possible a Can Uriac. La cita, diumenge a les 5.
En canvi, qui ja no té cap pressió és el Mercantil, que va aconseguir la permanència a la Lliga Nacional Juvenil amb el triomf de la setmana passada. Els blaugrana afronten una jornada intranscendent contra un rival que tampoc té res en joc, el Cornellà B.
Amb un coixí de 9 punts respecte al descens i amb 9 per disputar-se, els graciencs sempre sortirien beneficiats de qualsevol combinació de triples o quadruples empats. L'equip és de 138 punts, just per sota del rival de demà, el Cornellà B. Carlos López, tècnic mercantilista, espera poder acabar la temporada el més amunt possible, però també aprofitarà per donar minuts als menys habituals.
Et dona perquè juguin tots, per els jugadors que potser no han tingut els prous minuts que volien, doncs aprofitar també perquè se sentin importants que ho han sigut. I sí, sí, un partit sense pressió en aquest sentit, però amb les ganes doncs de competir bé, de jugar bé i d'intentar guanyar.
El partit demà a 4:45 de la tarda.
L'Estrelpool Natació va dir adeu a la temporada. L'equip masculí va caure eliminat dels play-offs pel títol de la Lliga Premat de Waterpolo per la via ràpida, en perdre també el segon partit contra el Terrassa per 8-10 a Can Llong.
A diferència del primer duel, aquest cop va ser el club qui es va trobar en un desavantatge de 4 gols al tercer quart, amb 2-6. La remuntada es quedaria a mitges i els agarencs aconseguirien l'accés a la següent ronda. El tècnic Quim Colet ja pensa en la temporada que ve.
No hem pogut entrar en places d'Europa, per nosaltres és dur, evidentment, però bueno, en realitat, com vam parlar quan vaig arribar, jo vinc per un projecte d'alguna manera que hem d'iniciar l'any que ve i evidentment no tiràvem ni molt menys la temporada ni en aquest projecte, volíem que d'alguna manera acabés el millor possible.
D'altra banda, l'equip femení tanca demà la fase regular en un duel de primer contra segon classificat. Tot i això, l'Estrelpool rep a partir de 4:45 de la tarda el Sant Andreu sense res en joc. Les de David Palma ja saben que s'hauran d'enfrontar al Mediterrani a les semifinals del play-off i l'únic al·licient és saber si el pentacampió d'Europa aconsegueix la 18a victòria de la temporada en 18 partits.
Última jornada de la primera nacional d'handbol. L'UAR Gràcia rep al carrer Bocaccio el líder de la categoria, la Unió Esportiva Sarrià, amb l'únic objectiu d'intentar mantenir la 6a plaça.
Els verdiblancs ja no poden assolir la 5a posició, objectiu marcat a principis de temporada. En canvi, el Sarrià necessita almenys empatar si vol assegurar-se a seguir a la part més alta de la taula. El Gràcia sí que ha pogut aconseguir una altra de les metes marcades, la de superar els registres del 2018. Amb 34 punts, ja en té 2 més que llavors. El duel contra el líder Sarrià es juga demà a les 7 al carrer Bocaccio.
I un últim punt, Iker Pajares juga en aquest moment el decisiu partit de semifinals de l'Europeu per equips d'esquash de Birmingham contra el francès Lucas Serm, a qui ja va derrotar ara fa uns dies al Gouna Open d'Egipte.
El sabadellenc juga a hores d'ara el primer set. Si acaba sortint vencedor, classificarà Espanya per la final. En el primer partit de la sèrie d'aquesta sèrie contra França, Borja Golan ha caigut davant Gregoire March per 3-1. Edmond López, en canvi, ha superat per 3-2 a Víctor Cruan en el segon. Per la seva banda, Bernat Jaume també s'ha emportat la tercera màniga contra Benjamin Over per la via ràpida. Tant la final de l'Europeu de Birmingham com el partit per al bronze es juguen demà al migdia. Espanya s'enfrontaria o a Escòcia o a l'anfitriona Anglaterra.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 3 de maig. Tornem amb més informació a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però recordeu que mentrestant podeu seguir informats seguint-nos a les xarxes Facebook, Twitter, Instagram i al nostre portal web radiosabadell.fm. Ara no marxeu perquè arriba una nova edició del programa Objectiu Sant Roc, avui entrevistant l'alcaldable de Ciutadans, el de les eleccions del 26 de maig, Adrián Hernández. A les 8 arriba el Quimèric i a les 10 el Vitamina Dens. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
esportiu a radiosabadell.fm.